Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Ja està el Madrid a la final, a veure avui quin Barça ens trobem. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
El Barça busca avui la final de la Supercopa d'Espanya.
A partir de les 8 del vespre, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la cadena COPE i contra l'Atlètic de Madrid a l'estadi Rei Abdullah de Jeddah, a l'Aràbia Saudita. L'únic precedent d'aquesta temporada, Atlètic de Madrid 0, Barcelona 1, gol de Leo Messi.
Ja espera la final al Real Madrid.
Després de superar fàcil el València per 3-1, els gols de Kroos, gol olímpic, Isco i Luka Modric. Parejo va maquillar pels valencians de penal. La final es juga el diumenge vinent a les 7 de la tarda.
Primer entrenament de Raúl de Tomàs amb l'Espanyol.
RDT aquest matí a les ordres de Velardo i amb la resta de l'equip. A 4:45 el presenten a l'auditori de l'estadi Cornellà Prat. De Tomàs signa amb l'Espanyol fins al juny de 2026.
Marta Xargay debut avui amb l'Uni Girona.
Finalment ha arribat el transfer internacional. Ho fa l'Eurolliga la novena jornada a casa contra l'Asvel Lyon a 8:15, 19:15. Ahir victòria de la penya contra el Moravan Candor Andorra 90-87 a l'inici del top 16 de l'Eurocup. També triomf del Baxi Manresa a la Champions contra l'Estrasburg 92-68.
Avui s'ha disputat la cinquena etapa del Dakar.
Acaba de finalitzar en cotxes, repeteix victòria Carlos Sainz, reforça el liderat per davant de Alatilla, victòria per Toby Price en motos, amb Quintanilla i Short per darrere, és el pòdium, primer, segon i tercer d'avui, Brabec domina la general.
I avui també arrenca l'Europeu d'handbol.
Sí, des d'avui fins al diumenge 26 de gener, amb tres seus, Àustria, Noruega i Suècia. Espanya defensa el títol i avui debuta davant Letònia a 2:15. Hi haurà videoarbitratge per les jugades polèmiques.
Comentarem avui l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Oliveros, el Dani Senabre i el Júnior Minguella. I quines són avui, Albert, les enquestes EsportsCope?
Que vehiculem, com és habitual, a través de la xarxa social Twitter, @EsportsCope. Ens busqueu i ens trobeu. Comencem per l'enquesta. Aquesta Barça, recordeu que ja fa dies, i en seguirem uns quants, vam anunciar el sorteig d'una entrada doble pel proper partit del Barça a casa. Aquest mes que interessant, Barça-Granada. Avui, i pendents de la Supercopa i de la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya, Barça-Atlètic de Madrid, preguntem quin equip ha de posar avui Ernesto Valverde. Un moment, dues opcions. El millor 11 titular o Valverde ha de fer rotacions. Quin equip ha de posar avui Valverde? Bastant igualat tot, però a aquesta hora, 3 de la tarda i 8 minutets, guanya el millor 11 titular amb el 56% dels vots. El 44% opina que hauria de fer el tècnic del Barça rotacions. Recordeu, retuitegeu, ens seguiu, opineu i entreu en el sorteig de l'entrada doble pel Barça-Granada. Següent finestra. D'aquí poc més d'una hora presenten Raúl de Tomàs. Després l'escoltarem, que ha fet allò que diem un next coming, una veueta que ens ha deixat Raúl de Tomàs als mitjans del club, del Reial Club Deportiu Espanyol. Preguntem quants gols creus que marcarà Raúl de Tomàs des d'ara, ja ha fet el primer entrenament amb el grup, i fins a final de temporada. Bé, amb un paper residual de marcar-ne 3 entre totes les competicions amb el Benfica. Marcarà de 0 a 5 gols, marcarà de 6 a 10 gols o marcarà més de 10. Quants gols marcarà Raúl de Tomàs des d'ara i fins a final de temporada amb l'Espanyol? Guanya la resposta més votada, 54% dels vots, de 6 a 10 gols. Segona opció, 29% dels vots, més de 10. Tercera opció, 17% de les respostes, de 0 a 5 gols. I, que no m'oblido, aquí tenim entrada doble per l'Espanyol Athletic Club, partit que juga el 25 de gener. Farem el sorteig el 24 i abans, ara ho recordo, us he dit que ens heu de seguir, heu de retuitejar i heu d'opinar per entrar en els diversos sortejos que fem dia rere dia aquí a Esports Cope. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 10 minuts clavats. De les 3 de la tarda, el Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori i la pilota, que avui també, evidentment, és la pilota de la Supercopa d'Espanya, ja roda Esports Cope. El VAR da seguridad al árbitro, Berti o falso. Si quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, cámbiate a Berti, porque además te dan 3 meses gratis sin condiciones. Calcula tu precio en berti.es.
Ahora y hasta el 21 de enero en Carrefour y en carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos, smartphones y productos de electrónica en cupón canjeable. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ja tenim el primer finalista de la Supercopa. És el Real Madrid, que va jugar molt bé al futbol ahir i li va passar per sobre al València. A València, per cert, el Mosqueig és triple. Primer amb el format de la competició, perquè no entenen quin mèrit ha fet el Madrid per ser-hi. Després amb el repartiment dels diners entre els participants, que és molt desigual. I també pel trist paper que va fer l'equip ahir contra el Madrid. Ja tenen, per tant, Rubiales i els patrocinadors la meitat de la final somiada. Un Rubiales que ahir va dir al partidazo de Copé que havia convertit un bolo veraniego en una gran competició. Jo no negaré que el format és atractiu, però per la pinta que feia l'estadi, la sensació ahir era més de bolo veraniego que el d'una Supercopa disputada el mes d'agost a 30 graus de temperatura.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Esports Cope des d'Aràbia, espiant el Barça, amagada amb el seu burca, la Helena Condi.
I 12. Ja tenim el Madrid a la final després de derrotar el València ahir per 3-1 i avui tenim la segona semifinal d'aquesta Supercopa d'Espanya. Avui Barça Atlètic de Madrid. El partit arrenca a les 8 del vespre. Tenim tiempo de juego des de mitja hora abans. Anem cap a l'Aràbia Saudita, cap a Jeddah amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, abans que res, expliqueu-li bé al conductor a quin estadi ha de portar el Barça avui, Helena.
Sobretot que quedi clar, perquè hi ha problemes aquí amb les comunicacions. De fet, ahir ja ho sabreu, perquè ho hem estat explicant durant tot el dia. Valverde i Busquets van arribar pràcticament una hora tard al recinte on el Barça havia de fer la prèvia. Prèviament havien de donar roda de premsa als dos protagonistes i després l'entrenament, i van arribar tardíssim perquè el conductor, el xòfer que posa l'organització, els duia directament a l'estadi del partit on es disputava la primera semifinal, en lloc de portar-los on tocava. Deien els empleats del Barça que van intentar insistir, també Busquets, Valverde, fer-li veure que s'estava equivocant, però ell insistia.
Era tossut, l'home era tossut.
Sí, era molt tossut i deia que complia les ordres del seu cap, fins que finalment un responsable de seguretat del Barça el va fer entrar en raó i amb el Google Maps van arribar on tocava, però això sí, pràcticament una hora tard. Per tant, a Busquets ja no el vam veure en sala premsa i a Valverde el vam veure, però 2 hores més tard del que estava previst després de l'entrenament.
I Valverde va deixar aquest document amb una contundent crítica al format de la competició, molt contundent pel que és Valverde.
Sí, podríem dir que el bo es fa esperar, i ahir Valverde va fer bona aquesta frase perquè va deixar titulars a la sala de premsa, va criticar el nou format de la Supercopa, es va dirigir als dos equips de Madrid, el Madrid i l'Atlético, com a convidats. Va deixar clar Valverde que no haurien d'estar en aquesta festa, per tant, si ell l'hagués organitzat no els hagués convidat. Doncs també va deixar un palet a la federació, aquesta Supercopa exòtica al meitat de temporada. I de fet Valverde recordava una dada: ell ha arribat a 5 finals de Supercopa d'Espanya i les dues que no li han agradat, les dues finals que no li han agradat, han coincidit precisament aquestes dues últimes temporades com a entrenador del Barça. Escoltem a un Valverde carregant, criticant aquesta Supercopa, i també amb aire de resignació parlant d'aquest nou format.
Se me hace extraño jugar con 4 equipos la Supercopa, pero es lo que hay, evidentemente. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, pero bueno, es la federación la que tiene que decidir el formato y ha decidido este. O siempre ha sido, igual estamos acostumbrados a ello, a que sea el primer título de la temporada entre el campeón de Liga y el campeón de Copa, y parece que es el partido que abre la temporada, y a mí me parecía que estaba bien. Bueno, se ha cambiado, vamos a ver. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de Liga solo hay uno y campeón de Copa solo hay uno.
Té part de raó Valverde, Helena, el que passa que Valverde omet una cosa, que ell va guanyar una Supercopa amb l'Atlètic de Bilbao sense haver guanyat prèviament ni la Lliga ni la Copa.
Sí, 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 però es va oblidar d'aquest detall Ernesto Valverde, que deia això, no? Que en 5 finals de Supercopa, ell sempre com a entrenador de l'Atlètic Club, també a l'Espanyol, em comentava el Quique Iglesias, ha jugat la tornada al camp del campió de Lliga, i que doncs, des que està al Barça l'any passat li va tocar un camp neutral, en aquest cas a Tànger, i aquest un nou format de Final Four amb el que ell ja va deixar clar no hi està massa d'acord, però també va afegir que el futbol és un negoci i que estan aquí els 4 clubs per fer diners, perquè així ho ha decidit la federació.
El format és el que és, la seu és la que és, i ara el que toca és fer jugar bé al Barça i intentar endur-se el títol.
Sí, i Valverde no és habitual que doni pistes, però sí va deixar entreveure que avui sortiria amb el seu millor 11 possible, amb l'11 que més s'acosti a la de gala. Va remarcar que només existeix el partit d'avui, que només existeix aquesta semifinal. Així que suposem que posarà els millors homes que consideri ell que té a l'equip sobre el terreny de joc. Això sí, Neto haurà de suplir a Ter Stegen, que ja ho sabeu, tampoc ho han fet Artur ni Dembélé, i serà interessant veure quina imatge mostra el Barça després de les sensacions negatives que va deixar el derbi, i també amb els problemes que està tenint fora de casa, on només ha sumat la meitat dels punts possibles en Lliga, 15 de 30. Aquest és el Verde dient que el seu equip arriba almenys sí, perquè han tingut 5 dies de marge. L'escoltem.
Bueno, ya lo veremos. De momento solo tenemos un partido, es el de mañana, y venimos de jugar el sábado pasado. Tenemos 5 días de margen y no tenemos por qué pensar en mucho más, porque después del partido de mañana puede venir otro o no puede venir otro, teniendo en cuenta el formato que tiene.
Així que amb tot, no? Segurament Valverde, dius, Helena, quina és la teva lotoxingurri?
Doncs la meva aposta és amb Arturo Vidal al mig del camp. Jo crec que ha passat de revulsiu de luxe i a tenir avui, crec, una oportunitat a l'equip. Ahir Valverde no va fer cap prova, per tant no tenim pistes, però la meva intuïció és que el xilè s'ha guanyat un lloc a l'11 en aquesta semifinal. Per tant, la meva loto és amb Neto en porteria, amb Sergi, Roberto, Piqué, Lenglet i Jordi Alba en defensa, al mig del camp amb Busquets, Arturo Vidal i De Jong, i a dalt amb el trident amb Messi, Suárez i Griezmann. Messi, que és el màxim golejador de la història de la Supercopa d'Espanya amb 13 gols. Griezmann, que tornarà a veure les cares amb el seu ex-equip, amb l'Atlético de Madrid, un mes i mig després de jugar contra l'equip del Cholo Simeone, el Wanda Metropolitano, i Suárez, que arriba en un gran moment de forma, va ser el millor del derbi, va marcar i, a més, ha participat en els 10 últims gols del Barça.
Molt bé, Condis, per acabar, hi vas estar a la primera semifinal a l'estadi. Què et va semblar, què et va cridar l'atenció?
Doncs que aquí és veritat que el futbol és l'esport rei, però no és una afició calenta com podria ser els aficionats doncs, a diferents països europeus. No té res a veure com es viu el futbol aquí, que com es viu a Espanya, a França, a Itàlia, a Anglaterra. A mi em va donar la sensació que estaven més presenciant un entrenament que una altra cosa. També us dic que cada cop que el València tocava la pilota s'enduien la xiulada de pràcticament tota la grada. Aquí la gent, més que d'equips, és de jugadors. Es van emportar ovació Modric, Sergio Ramos, Kroos, bàsicament els futbolistes que més coneixien, i crec que és el que passarà avui. Ja us deia allí que tenen veneració per Leo Messi més que pel Barça o més que pel Real Madrid. I ahir vam veure això. Sí que és veritat que la federació va difondre imatges de les dones per primer cop, i això és una realitat. Es van poder asseure de manera disseminada per tot l'estadi, barrejades amb els homes. Fins al moment les dones ocupaven una mena de gàbia, un espai acotat, on només podien estar elles i la família, una mena de galliner. I ahir, per primera vegada, a Aràbia Saudí, les dones van poder entrar amb normalitat al camp i van poder accedir i seure on elles volguessin, acompanyades doncs, d'amics, marits o de qui fos, i envoltades d'homes, donant total normalitat i veient una imatge i una fotografia que es pot veure doncs, als estadis, als camps de futbol de tot el món, i això sí que és una realitat. Ahir per primer cop hi va haver igualtat a les grades, també és veritat, i això s'ha de remarcar, que mentre la majoria d'aficionats eren homes, tres quarts del camp eren homes, potser dones només hi havia una quarta part, però estaven tots barrejats i crec que és positiu doncs, per anar avançant en un país doncs, que encara està molt lluny de ser homologable a una democràcia d'Europa Occidental. No?
300 del Barça a la grada avui, no? En principi?
Sí, això ens diuen des de fons del club, uns 240 venen des de Barcelona entre acompanyants i seguidors, i la resta, 60, són de penyes blaugrana d'aquí, d'Orient, per la zona. Per tant, hi haurà 300 aficionats al camp, el King Abdullah s'omplirà en principi. Des de fa uns dies ens diuen que les entrades estan venudes, per tant, la presència de seguidors blaugranes serà minoritària. Suposo que també hi haurà molta gent d'aquí, del país, que aniran amb la samarreta del Barça i que recolzaran l'equip d'Ernesto Valverde, però insisteixo que les entrades que ha col·locat el club simplement, únicament, són 300, no n'hi ha més. No s'han apuntat més persones en aquest viatge al Barça, que a més, per venir des de Barcelona no és precisament barat. Els socis han pagat 600 euros, els penyistes 750, i els que no eren socis ni penyistes han hagut de pagar pràcticament 1.000 euros, 950, pel que ens deien.
Perfecte. És l'última hora del Barça amb l'Helena Condis. De seguida busquem l'última hora de l'Atlètic de Madrid. Condis, gràcies.
Adeu, bona tarda.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, fent la prèvia d'aquesta segona semifinal de la Supercopa d'Espanya que ha d'enfrontar avui a Lledar al Barça i a l'Atlètic de Madrid. Ja coneixem tot sobre el Barça, ara les novetats del rival, a l'Atlètic de Madrid, també des d'allà. Antonio Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, te escuchaba ayer en el partidazo que tienes un par de dudas en el once, ¿no?
Bueno, hay una duda oficial, universal, que sería la de Coque, ¿no? Saber si el Cholo se va a decidir por alinear a Coque después de su lesión en el once titular. Si no lo hace, jugaría Herrera, que lo viene haciendo bien en los últimos partidos, pero yo creo que también el equipo necesita un poco a Coque, ¿no? Al gran capitán, pero está midiendo los tiempos el Cholo Simeone para saber si está para 90 minutos o está solo para comparecer un rato, ¿no? Esa es la única duda que aparece. Yo tengo una duda más íntima, una duda más doméstica mía, que es el último partido ante el Barça puso a Saúl de lateral izquierdo, sí. Y yo me pregunto si hoy lo va a volver a hacer, si va a meter a Saúl y va a sacrificar a Lodi, con el que, por cierto, no acaba de tener el feeling que tiene con otros futbolistas. Esas son las dos dudas, una es universal y la otra es mía, de estas cosas personales que yo tengo, ¿no?
El resto lo previsto, con Joao Félix y Morata en punta, ¿no?
Sí. Sí, yo Félix y Morata en punta, Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Jiménez, Lodi o Saúl, y por delante de ellos Tomás, Saúl, Correa, Herrera o Coque, yo Félix y Morata en la punta del ataque, no parece que haya mucha sorpresa.
¿Cómo ves al equipo? ¿Lo ves muy motivado para estar en la final? Sí.
motivadísimo. Ayer el Cholo Simeone, además, cuando se le preguntó sobre la importancia de la competición, dijo literalmente que sería muy importante ganar este título para el crecimiento del club. Si eso lo dice el entrenador, el comandante de la banda, significa que todos tienen un empeño muy especial en este torneo, que además sería el primer título de la temporada, claro.
Bueno, a ver cómo está el ambiente hoy, que ayer estuvo frío el tema, Antonio, ¿eh?
Bueno, hoy está lleno. Hoy al menos la previsión era que está vendido todo desde hace mucho tiempo. Ayer sí es cierto que los inputs que llevaban eran de que no había mucho tirón para ver al Valencia con el Real Madrid, pero hoy, si no nos han engañado, la previsión es que esté absolutamente lleno, menos 6.000 de seguridad. Hay que recordar que si la gente ve huecos en la grada, hay 6.000 plazas que no se ocupan por protocolo de seguridad del Príncipe y de todo lo que significa la organización del partido.
Muy bien, Antonio, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo grande.
Un abrazo, chao. De seguida parlem de la Supercopa, o seguim parlant de la Supercopa, el debat d'Esportscope, avui amb l'Oliveros, el Dani Senabre, el Júnior Minguella, però abans, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Hem de sentir el gran Andrés Iniesta, que està a Barcelona, el tenim de vacances, després de guanyar al Japó la Copa Emperador amb el Vissel Kobe. Què s'explica, Andrés?
Ha estat en un acte publicitari a les 12 del migdia, una resposta a totes les preguntes. Després de guanyar aquest últim títol, 20-36 té ja, com Dani Alves deia, que no té un pique entre els dos, cadascú fa la seva vida, però està content d'estar allà i sap el difícil que ha estat guanyar aquest títol fora del Barça, però ho ha fet com a casa perquè ho feia amb Sant Pere i Villa, de qui diu no ha aconseguit que aguantés més temps de curt i al final no l'ha convençut perquè no es retirés. Es retirarà David Villa i sobre la seva pròpia retirada, de moment queden 2 anys de contracte amb el Vissel Kobe i després li agradaria ser entrenador i tornar al Barça, però sense cap hipòtesi, sense cap il·lusió, perquè encara té molt futbol als seus peus. I de l'actualitat, com no podia ser d'una altra manera, Iniesta ha parlat de la Supercopa, de la que respecta el nou format i espera que sigui positiva.
Al final pues todos intentarán ganarla, intentarán ser el campeón de la Supercopa. Sí que es cierto que también puedes estar de acuerdo con eso, ¿no? Que al final pues siempre ha sido campeón de liga, campeón de copa el que juega la Supercopa, pero a partir de ahí pues sí puede ser una forma de integrar o de intentar cambiar una forma de ver las cosas, pues bienvenido sea, aunque entiendo que lo que es un país pues es difícil cambiarlo.
Sobre el moment actual del Barça, entén algunes crítiques a Valverde perquè sempre estaran, però creu que el Barça està jugant bé.
Los jugadores están centrados en lo que tienen que hacer. Yo el Barça lo sigo viendo el mejor equipo, un equipo distinto a los demás, que para mí, en mi forma de verlo, sigue jugando un fútbol distinto, el que me gusta y bueno, estarán peleando por todo, seguro. Al final, bueno, vamos a ver si la final es un Barça-Madrid o no, pero bueno, yo al Barça pues lo sigo viendo un equipo muy, muy potente y no veo que pueda sentirse inferior en ese sentido al Madrid.
Iniesta veu un bon equip que es podria arrodonir amb un vell conegut.
Para mí Ney es uno de los mejores delanteros que hay, no ahora, sino de hace tiempo. Seguramente fuese un grandísimo refuerzo para el Barça. Otra cosa es que sea necesario, no sea necesario, encaje en lo que se quiere, no encaje. Para mí es uno de los mejores y que sería un grandísimo refuerzo, eso seguro.
Un jugador que sí és un bon reforç també per Iniesta és Riqui Puig, a qui aconsella que ha de tenir paciència. A tothom li agradaria que triomfés al Barça, diu, però de moment el seu lloc és el filial.
Diplomàtic, com sempre, Andrés Iniesta. El trobem a faltar a dins i a fora del terreny de joc, aquí a Barcelona. Víctor, gràcies.
A tu.
De seguida obrim debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes, enquestes en premi.
Avui és un dia important perquè el clàssic comporta que tenim sorteig d'una entrada doble, sí, per anar acompanyat o acompanyada aquest vespre a l'estadi.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Cope, quan arribem a dos quarts de quatre de la tarda amb el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda i saludem també al Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Comencem comentant, Oli, si et sembla, el pal de Valverde al format de la competició, que per ser Valverde, diu-n'hi-do, perquè és un home molt diplomàtic i ahir... va a dir las cosas por su nombre.
Sí, pero él tiene experiencia, como decía, en las cinco finales y sabe que no es verdad lo que dice Rubiales. Es decir, el bolo veraniego es lo que están haciendo ya en enero. Lo de aquí, como decías tú también en la introducción, en el editorial que has hecho, es así de sencillo. Cuando aquí en verano se juega esa competición, el Camp Nou está lleno, San Mamés está lleno, Mestalla está lleno, el Estadio de Sevilla está lleno, el del Atlético de Madrid, el que llegue, está siempre lleno de gente, además, que es de ese equipo. Y bueno, hay muchísimo más ambiente, porque un espectáculo, un partido de fútbol, no solamente son los jugadores sobre un césped, sino también el envoltorio, el decorado. Y realmente jugar allá está muy lejos, ya lo decía Elena hace unos momentos, solamente 300 seguidores del Barça. Entonces, a mí me parece que tiene razón Valverde, que es mucho mejor la competición aquí, con mucha más salsa, con todos los seguidores del Barça, de quien sea, del Real Madrid, del Valencia, del Atlético de Madrid aquí. Y vamos, lo que pasa es que tienen el tema ese del dinero y tal, la federación y todo eso y tal, pero yo estoy de acuerdo con Valverde.
Sí, sí, s'ha de fer caixa. A mi el format no em desagrada, Dani, l'ambient ahir era molt fred, avui no sé quin serà, semblant segur, però l'ambient bastant trist.
El format és millor, diguem-ho així, ara la ciutat, el lloc, els rivals, és a dir, colar el Madrid amb calçador... l'ambient i fins i tot el moment de l'any, com ara deia l'Oli, jo prefereixo mil vegades a l'agost que aquí, no només per un tema de si un camp està ple, no està ple, no sé què, sobretot també per com afecta, és a dir, trenca molt la temporada, un viatge, ja sé que la trenca a tots, també al Barça i al Madrid i a tots, però viatjar, portar els jugadors, anar fins allà al mes de gener, a mi tot plegat em sembla bastant trist i Rubiales té tot el dret a fer-ho, el que no té dret és a mentir i a manipular i a dir-nos que aquesta Supercopa és molt millor i que ha anat a Aràbia a transformar el país i a convertir-los a tots en gent molt demòcrata i tal.
Sí, sí. Ha anat a fer diners, Júnior, és així, ja està.
No, és que al final, mira que sóc fan d'Iniesta i l'escoltava i tal, al final sempre les seves declaracions són diplomàtiques i en aquesta vida fa falta més sinceritat i menys diplomàcia i burocràcia i tantes històries. Quan el Barça havia d'anar a jugar als Estats Units, era una aberració per la competició. Ara, quan li toca a l'altra banda i el negoci és a l'altra banda i ens anem als Emirats a jugar un sistema novedor de Supercopa que em sembla perfecte, és un drama. I no, llavors s'ha de defensar i tal. I jo crec, pues, el que creiem tots, no? que jo crec que el sistema està molt bé, però fem-lo a casa perquè no és la qüestió de jugar un partit, no? T'estàs jugant un títol a fora, amb equips del mateix país, i al final resulta que la salsa de futbol, que és l'ambient, que és l'afició, que és la tensió de que vols que guanyi el teu equip i no saps què passarà, pues, tot això es dilueix amb gent que no té cap interès per uns colors o pels altres.
Què espereu del Barça avui, Oli?
Doncs espero el millor, Tant de bo, tant de bo. Sí, 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 clar, que jugui el millor equip possible i que baixi per totes. I que, per suposat, jugui millor que davant de l'Espanyol l'altre dia i que jugui millor que ho va fer, per exemple, davant del mateix rival, el Metropolitano, que jugui millor, que a més és un camp neutral, i va jugar fora de casa el Metropolitano molt malament, menys mal de Ter Stegen a la primera part i de Piqué, que va salvar gols, i que jugui molt millor i que vagi per totes i que no faci rotacions. Espera el Madrid i s'ha d'anar per totes avui i també el diumenge.
Dani.
Sí, firmo tot. El tema de l'alineació segur, és a dir, jo no crec que avui faci cap invent, ni cap canvi, ni que doni gaire minuts a jugadors que no siguin habituals, i això no ho veig avui. I sí que estic d'acord que per mi el partit del Calderón, del Wanda Metropolitano, per mi era, com en el millor dels casos pel Barça, era d'empat. I potser fins i tot es podria argumentar si l'Atleti Madrid mereixia haver guanyat. El que passa és que tens Messi, tens Ter Stegen, avui no, però aquell dia el tenies i vas endur-te els 3 punts, però vaig amb molt de respecte perquè el Barça crec que és favorit perquè té millors jugadors, com sempre. Si és la història de sempre, el mateix que vam dir el Clàssic. Té millors jugadors que el rival, però està jugant molt pitjor futbol.
Que té millors jugadors està clar, Júnior. Ara, que després com a equip sigui capaç de fer o de donar un bon rendiment, d'això tenim dubtes. No, clar.
Jo ja fa un temps que a mi el Barça m'avorreix i no espero res. Més enllà de que espero que el Barça guanyi el partit i s'emporti finalment el títol, no? A part, crec que és un partit que ens trobem ni amb el millor Barcelona ni amb el millor Atlètic de Madrid dels últims anys. Llavors, no és un d'aquells partits que estigui esperant amb candeletes, no? El veurem i animarem el nostre equip, però no espero res més que la victòria.
Sembla que des de fora l'Atlètic Madrid té més fam, no? Que està més motivat, que té més ganes, no?
Sí, aquesta competició...
I que fa més nosa al Barça que no passa a l'Atlético Madrid.
Exacte. És més important per l'Atlético Madrid i pel València, que ara ja no pot, però vull dir, era més important per ells que pel Barça i el Madrid. El Barça i el Madrid tenen més a perdre que a guanyar.
Pot ser un incentiu...
Però ja vam veure el que va passar ahir amb el Madrid.
Clar, pot ser un incentiu, Júnior. Pel Barça pot ser un incentiu al partit d'ahir del Madrid, que va guanyar molt bé i, a més, jugant bé a futbol. Pot ser un incentiu o què?
Segurament pot ser un incentiu, però l'incentiu del Barça ha de ser guanyar el títol, més enllà que el Madrid s'hagi carregat i donat una bona imatge davant del València.
Mm. Va jugar bé el Madrid ahir, eh?
Jo crec que l'incentiu del... Bueno, el Madrid està en pujada, i els que ens segueixin les tertúlies ho anem dient cada setmana, no? Que atents amb el Madrid, que està allà i que la Lliga no serà fàcil.
A mi el que més...
I jo em menjo les meves paraules quan al seu dia, fa temps, vaig dir que a mi el Zidane no em semblava un gran entrenador, però és que els resultats li estan donant la raó.
El resultat i el joc, perquè a mi el que més greu em sap de veure el Madrid és envejar-li els migcampistes, que és una cosa que el Barça sempre ha sigut, és a dir, pot guanyar, perdre, pot tenir pitjor defensa, millor, però sempre el mig del camp era insuperable del Barça, i ara tu veus a Fede Valverde, veus a Isco fins i tot ahir, fa una exhibició. És veritat que el València, a veure, també... Jo ahir estava
no va existir.
València no es va presentar.
Un paper tristíssim.
Ah, sí,
molt trist.
La grandesa
avui segurament, l'Atlético Madrid farà més paper que no passa ahir el València, segur.
Deia que la grandesa del Barça de l'època d'Iniesta, Xavi, Busquets, era que la segona línia, inclús la línia defensiva, apretaven molt i, clar, facilitaven molt el joc a la davantera. Feien molts gols des de segones, terceres línies. Sí, sí. I això jo crec que es troba a faltar avui dia.
Ahir a la transmissió de Tempo de Juego es va dir, em sembla que el Manolo Lama va dir que li recordava el Barça de Guardiola, sí. I crec que va jugar molt bé, però em sembla exagerat, no, primer pel rival del València...
A mi em recorda, parlant de migcampistes, el partit davant del Santos.
Ah, això mateix. Clar, perquè aquell dia Guardiola jugava amb 5 migcampistes i Messi de fals 9.
5 o 7. Bueno, era un 3-7-0.
Sí.
Era com un equip d'handbol.
Sí. Però crec que li va... No sé qui li va apuntar i li va corregir, estic d'acord, però amb més profunditat del Barça Guardiola. És a dir, el Barça Guardiola tenia la pilota, però... era molt profunda, i el Madrid la tenia una mica horitzontalment. Ara, que, dit això, va ser molt superior.
És que va jugar d'aquella manera el Barça, si recordeu, és perquè es va lesionar Villa i no tenia davant de centre.
És veritat.
Llavors, clar, tots eren migcampistes i tal, i va sortir molt bé.
Sí. Villa, que es va trencar, si no recordo malament, la tíbia, no? Al partit de semifinal, si no recordo malament. Avui toca jugar amb Neto, Oli, et dona garanties, perquè se l'ha criticat... Jo crec que l'altre dia, davant l'Espanyol, tampoc en els gols, potser en el segon una mica més, però tampoc va tenir la culpa directament, però ja que l'ha criticat fort.
A mi Ter Stegen em dona garanties 10, sí. I Neto em dona garanties 7 i mig.
Mm. I Silesen et donava garanties...
Més que Jaume Domènech, eh?
Clar, no, sí, i més que Neto, no?
El que passa que a València hi ha debats i tal, i la gent d'allà de casa, doncs recolza Jaume Domènech, però per mi, si l'escena és millor que Jaume Domènech. Mm. Però bé, són uns debats d'allà de València.
Tu, sí. Júnior, en Neto, confies?
Jo confio en que aquest any l'Atlètic de Madrid crec que no... Quants gols deu portar a la Lliga? Tenim una estadística d'així en directe.
Busco. Si em dones 15 segons, t'ho dic de seguida.
Classificació, vinga.
Què vols dir, que no tindrà molta feina?
Gols a favor 22. No... Gols a favor 22, gols en contra 12. Bueno, l'Atlètic de Madrid.
I el Messi, què em porta?
El Barça porta 49 a favor.
Pues per això mateix. És que no, aquest any l'Atlètic de Madrid no està fent gaires gols, llavors tampoc. Jo crec que la garantia és aquesta, de cara al partit. Mm. que no crec que toquin gaire a Porto.
No em dona, o sigui, em dona una certa tranquil·litat, però no em dona tanta com em donava Silesa, no?
Tranquil, sí, exacte, tranquil, Dani. Sí, sí. Avui l'Atlètic de Madrid xutarà 5 cops a porta, si pot.
Bueno, l'Espanyol va xutar 2, eh?
Bueno, per això va últim.
I va marcar, però va marcar 2, eh?
Sí, sí, sí,
sí, sí.
Bueno.
Molt bé, a veure què passa avui. Ho explicarem al Tiempo del Juego, com sempre. Oli, Dani, Júnior, gràcies. Parlem aviat. Una abraçada forta.
Una abraçada. Adéu.
Una abraçada.
Adéu. Adéu. Adéu.
El Barça se'n va a Aràbia per jugar el primer títol de l'any. I primer ha de passar la semifinal.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de l'estadi del Príncep Abdullah, Barça, Atlético de Madrid.
Elena Condi, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella, Petón, Pichi Alonso
i Gonzalo Miró.
Tiempo de Juego.
COPE. Estàs informat.
Minutets i arribem a les 4 de la tarda. Arriba l'hora de parlar de l'Espanyol amb un clar protagonista, l'actualitat blanquiblava les últimes hores, que és Raúl de Tomàs. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Ballori, des de l'Auditori Joan Segura Palomares, aquí a Cornellà Prat.
Tot preparat per la presentació, que la tenim d'aquí a menys d'una hora, no?
Sí, senyor. Hem estat fa una estona a l'Hospital Sant Joan de Déu acompanyant els jugadors i el vicepresident Carlos García Pont en aquesta visita tradicional, en aquestes dates, als nens que més ho necessiten. I ara ja estem preparats per viure la presentació del fitxatge, evidentment, més car de la història del club. Raúl de Tomàs, 25 anys, ho portem dos dies explicant, arriba des del Benfica. Signa fins al 2026... en algun moment va haver-hi doncs, un límit de contractació de 5 temporades, però fa una estona m'explicaven i m'ensenyaven documentació de que Mendy i Odriozola han signat pel Madrid per 6 temporades. Així que doncs, jo no sé de quina manera ho explicaran, però fins al 2000...
Per fraccionar els 20 milions millor, no, Quique?
Sí, sí. Això fa que es pugui doncs, amortitzar millor i que només 1,6 milions siguin imputables del traspàs en aquest límit salarial, més el sou que cobri des d'ara i fins al 30 de juny. En definitiva, que l'Espanyol podrà continuar fitxant, després expliquem algun altre detall. Ha passat revisió mèdica aquest matí a les 8 del matí a la clínica Corachán, després d'arribar ahir a les 9 del vespre a l'aeroport del Prat, i ja ha entrenat amb els seus companys, ja conegut doncs Abelardo Fernández. A quarts de cinc serà presentat aquí, acompanyat de Rufete i de Carlos García Pont. Abans, això sí, ha fet doncs, un petit missatge pels pericos que el vulguin escoltar a través dels mitjans del club.
Hola, pericos. Ya estoy aquí en Barcelona. Tengo muchas ganas de presentarme como todos vosotros y nada, simplemente deciros que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al equipo, de cambiar la situación y ojalá todo salga muy bien en el futuro.
Feina de Rufete per convèncer el jugador de que és una bona sortida per ell, deixar el Benfica, on ha fet 3 gols i fitxar per un Espanyol que està molt, molt, molt necessitat. A Mr. Chen tampoc diuen que li va costar molt decidir-se a fitxar, perquè és evidentment molt, molt pitjor baixar segona que gastar-se ara mateix aquests diners per Raúl de Tomàs. Explica algun detall avui aquest migdia García Pont.
Bueno, jo, si em permets, tenim la presentació del jugador aquesta tarda, és una mica més del compromís de l'accionista majoritari amb l'Espanyol i de posar l'Espanyol allà on li toca.
Lluirà, com dèiem ahir, el dorsal número 11 de Puado. Queda una fitxa lliure, que és el dorsal 25. La sessió de Pipa ha d'estar ben encaminada. D'aquí a uns dies coneixerem el seu destí. Des de Vélez Sarsfield apunten que Facundo Ferreira tindria les portes obertes per tornar. Penso que Ferreira no es pot quedar aquí. I més, si arriba un altre davanter. Segueix insistint la nostra companya Gemma Santos de que l'opció d'Àngel, el davanter del Getafe, és molt més que viable. Un home de banda també està en el mercat, i també un central. En definitiva, que molts moviments de cara al final d'aquest mercat d'hivern.
Aguanta'm un moment, Quique, que em diu la Sílvia que tenim protagonista, perquè Raúl de Tomàs podria debutar aquest diumenge al camp del Sanse, del Sant Sebastián de los Reyes, en partit de Copa del Rei. Al Sanse juga Rubén de Tomàs, que és el germà de Raúl de Tomàs. Rubén, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, hombre. Aquí encantados de hablar contigo un rato. Oye, ahora que me fijo, tú eres RDT también, ¿no?
Sí, sí, junior, pero sí, soy RDT. Pequeño, pero sí.
RDT JR.
Eso es.
¿Cómo lo llevas tú en la camiseta, el nombre?
No, R. de Tomás.
R. de Tomás. Bueno, oye, qué cosas tiene el fútbol, ¿eh? Ficha tu hermano por el Español y el domingo en Copa, Sans Español.
Sí, la verdad es que ha sido pura casualidad porque cuando me acuerdo cuando dieron el sorteo, jamás me pensaría que mi hermano iba a caer en el Español, así que mira, pura casualidad de la vida.
Oye, ¿habéis jugado alguna vez en contra, uno contra otro o no?
Que yo recuerde ahora mismo, no.
No.
Vamos, nunca, yo creo que no.
A lo mejor en casa o en la calle sí. O en tal, pero en un campo de fútbol nada, ¿no?
No, ni una competición oficial nunca en la vida. Sí. En casa lo que quieras, pero en una competición nunca.
¿Cuántos años os lleváis, Rubén?
Pues 6.
¿6 años?
6 años.
Bueno, él mete goles, tú no tantos porque tú juegas de extremo. ¿Y metes muchos goles también o no tantos como tu hermano?
Bueno, no tantos como Raúl, ojalá.
Oye, puede ser curioso eso el domingo, ¿eh?
Ojalá sea así. Siempre y cuando ganemos nosotros, pero ojalá sea así.
Oye, ¿has hablado con él en las últimas horas o qué?
Pues justamente está un poco liado. He podido hablar un poco con mi padre.
Sí.
Pero no he podido hablar mucho con Raúl. Le dejé un mensaje anoche para desearle suerte y darle las buenas noches, pero no he podido contactar con él todavía.
Bueno, tiene un bonito reto por delante, ¿eh? Tiene que ayudar mucho al Español con sus goles para ver si se pueden salvar, ¿eh?
Sí, estoy seguro de que lo va a hacer.
Él debe estar contento, ¿no, Rubén? Seguro, porque
mucho.
En Portugal no le acababan de salir las cosas y se le abre un nuevo horizonte ahora, ¿eh?
Sí, la verdad es que, vamos, no he podido compartir mucho tiempo con él, como te digo, pero estoy segurísimo, conozco a mi hermano y está súper feliz.
Oye, de cara al partido del domingo, ¿cómo lo ves? ¿Va a sufrir el Español ahí en vuestro campo o qué?
Bueno, yo sé de la manera que llegamos nosotros, no lo sé muy bien estoy seguro que es un equipo de primera división, obviamente. Yo sé que nosotros llegamos muy motivados porque al final no es una competición a la que solemos estar acostumbrados nosotros y encima pues competir contra un rival como el Español pues nos hace una ilusión y tenemos una motivación extra.
Claro, con este nuevo formato de competición, partido único, en casa en este caso del equipo de Segunda B, bueno, es un formato en el que las campanadas se pueden dar con mayor facilidad que si es partido de ida y vuelta.
Sí, claro, por supuesto, al final en nuestro campo pues estamos más cómodos, al final te metes en el campo del Español y sufres muchísimo más, estoy seguro.
¿Cómo es el ambiente ahí en el campo del Sanse?
Pues bien, muy bueno, ya verás que muy bueno y además tenemos una afición que nos apoya mucho y encima es muy respetuosa con los demás.
Bueno, muy bien, Rubén. Oye, gracias por atendernos y a ver si vemos esa imagen bonita el domingo de Raúl de Tomás contra Rubén de Tomás.
Estupendo, me alegro muchísimo y a vosotros, muchas gracias.
Cambiaréis las camisetas, imagino, ¿no? Si se da.
Espero, si tenemos la oportunidad de yo poder contar con minutos y mi hermano llega a tiempo, estoy seguro que no habrá problema.
Rubén, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Otro para vosotros, a vosotros.
Hasta luego. Quins curiosos que té el futbol, Quique?
Quines coses, sí senyor. A veure si li va bé al Sanse, que també ho està passant molt malament, al grup primer de segona B. Crec que van últims i amb jugadors de passat, entre cometes, català, com Emanà, aquell jugador que tenia el Nàstic, a les seves files.
Escolta, una última cosa per rematar la informació de l'Espanyol, que és que s'està preparant un desplaçament que es vol que sigui el més massiu possible a Villarreal.
Sí, a veure quantes entrades dona el Villarreal pel partit del diumenge de l'altra setmana. Sens dubte el partit important, el partit que més importa. I després d'una iniciativa que va prendre la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol, ha recollit el guant la plantilla que subvencionarà de la seva butxaca el viatge als seus aficionats. És a dir, que els jugadors, entre cometes, paguen els autobusos, uns autobusos que sortiran des de Girona, des de Tàrrega, des de Barcelona, des de Cornellà, i per només 15 euros, que és el que costarà l'entrada, doncs els pericos podran anar fins al Madrigal per veure el partit de l'Espanyol, que és el diumenge de la setmana vinent a les 4 de la tarda, si no recordo malament.
I ens diràs què diu Raúl de Tomàs a la presentació. Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Creo que hay dudas razonables sobre la que se nos viene encima. ¿Qué universidad tendremos? No sé qué será de la libertad de expresión.
Lo que hemos descubierto es que las personas con insomnio muestran un peor rendimiento.
Se destina no el suficiente dinero, pero hay investigadores españoles que con su esfuerzo van haciendo pequeños milagros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cariño, ¿soy yo o esa mesa se está moviendo? Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma. Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
10 minuts i les 4. Anem al bàsquet, Albert. Comencem sí. Amb la victòria amb remuntada del Joventut sobre l'Andorra a l'Eurocup.
Així ha arrencat aquest top 16, és la segona fase de l'Eurocup. Primera jornada, duel espanyol, 90-87. La penya, el Joventut de Badalona, com explicaves, que guanya el Morabanc a Andorra. De moment, dos partits, una victòria per cadascun en les diverses competicions. Recordo que el Morabanc va guanyar la Lliga Endesa i ho va fer ahir a última hora el Joventut sobre el conjunt del Principat. Tot després que la penya remuntés 16 punts. Carles Duran és el tècnic del Joventut de Badalona.
Si volem aspirar a alguna cosa, i quan dic aspirar a alguna cosa no vol dir arribar a l'Eurocup, no, sinó intentar jugar el millor bàsquet possible, ens havíem de posar al nivell de l'Andorra. I entre tots ho han aconseguit.
El col·lectiu per sobre de les individualitats, diu Carles Duran. Noms propis, 19 punts de Cicis per la penya, 11 rebots d'Allen Òmic, també pel conjunt de Badalona. Atenció, els 26 no van servir de gaire de David Walker al conjunt del Principat. Després de la primera jornada, aquest grup H del top 16 de l'Eurocup, liderat per la penya i el Tofas Bursa, una victòria per cadascun, Unicaja i Morabanc Andorra, que de moment no s'han estrenat amb victòries. Propera jornada, la setmana vinent, Unicaja Màlaga, Joventut de Badalona, Morabanc, Andorra, Tofas, Bursa de Turquia.
Guanya el Joventut a l'Eurocup i guanya també el Manresa a la Champions.
Sí, ha estat molt positiva la jornada pels equips catalans, el Baxi Manresa, que guanya i ja és líder de grup, no en solitari, però és líder de grup de la Champions, aquesta tercera competició europea en importància, tot després de 10 jornades en aquesta desena data de competició. La victòria, vaja, folgada, folgadíssima, 92-68 davant l'Estrasburg, amb 15 punts de Nelson, 15 també de Dulquis, el Rico Manresa, el Baxi Manresa, que m'equivoco jo de patrocinador, que porta una molt bona ratxa. Són 5 victòries consecutives entre totes les competicions, les 4 del campionat domèstic. No li arriba per la Copa, però vaja, amb 2-3 jornades més gairebé estaríem parlant de que el Baxi Manresa estaria lluitant per ficar el cap a la Copa del Rei. 4 victòries a la Lliga Endesa i aquesta a la competició europea, la Champions.
I avui, Albert, pendents del debut de Marta Xaragall amb la samarreta de l'Uni Girona.
Sí, perquè dèiem l'altre dia, el dimarts, quan la presentaven, que era dubte, havia presentat tota la documentació al conjunt gironí, però era dubte perquè faltava el transfer internacional. Va arribar ahir el transfer, debutarà avui i gairebé és un debut necessari. Primer, per què? Perquè té baixes, des d'aquí l'abraçada més forta per l'Helena Home, baixa de llarga durada amb lesió de lligaments a l'Espart City Lifuni Girona, i després perquè és cué de grup a l'Eurolliga, novena jornada, a Fontajau, apropeu-vos si podeu, Espart City Lifuni Girona, Esbel Lyon, amb el debut de Marta Xargay, 10 anys després, amb la samarreta del conjunt gironí.
Moltes gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I ara en vol, que comença l'europeu d'Àustria, Noruega i Suècia. La selecció espanyola està a Trondheim, concretament a Noruega, debut avui davant Letònia. Allà també hi ha Luis Malvar, l'enviat especial de la COPE. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, arranca hoy la defensa de la corona, que va a ser dura, claro.
Pues sí, España comienza ese europeo, pues defendiendo ser campeón de Europa ante Letonia, 8:30 en el Trondheim Spectro. Un partido pues que siempre es complicado, la verdad, porque hay que meterse en la competición. Para España lo más importante hoy ante Letonia es una buena defensa para correr el contragolpe, una continuidad en ataque. Tenemos que estar muy atentos al gigante Kristopan, 2'15 con un terrible lanzamiento, y una selección de Letonia que tiene 9 jugadores que están en el extranjero, la mayoría en Alemania. Como digo, Kristopan es el que tenemos que tener hoy muy, muy en cuenta.
En el grupo tenemos, además de Letonia, Luis, a Alemania y a los Países Bajos. Pasan 2, ¿no?, de cada grupo.
pasan dos de cada grupo. Alemania lo veremos el próximo sábado a las 6:15 de la tarde. Una Alemania que, por cierto, viene con bajas como Beide, como Beinhold, como siempre. 6 jugadores están lesionados, no han venido. Con lo cual, pues mira, eso nos puede venir bien porque con Alemania siempre tenemos mucho rifirrafe, tanto en europeos como mundiales, pero como digo, los partidos hay que jugarlos, vamos a ir paso a paso, vamos a ir partido a partido. Hoy a las 8:30, los dos primeros puntos muy importantes ante Letonia, por aquello de que, insisto, el primer partido siempre es complicado y hay que empezar con buenas sensaciones.
Una última cosa rápida, Luis, ¿Francia como siempre favorita o esta vez un poco menos?
No, favorita Dinamarca, que aunque ya está clasificada para los Juegos Olímpicos, pero también querrá ser campeona de Europa, hacer el doblete, es decir, favoritas Dinamarca, Francia, Suecia, Noruega, por aquello que juegan en casa, España y Croacia. O sea, es muchos los favoritos que están en ese pool para ser campeón de Europa, pero vamos a ver, porque yo confío mucho en este equipo. No nos olvidemos que 15 jugadores de los que son y fueron campeones de Europa en el 18 están aquí con Jordi Rivera. Por cierto, Josu Goñi es el que se ha caído de la lista y está de reserva.
Vamos hablando, Luis. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
I ara l'actualitat del Dakar. Avui, 5ª etapa. Tornem a l'Aràbia Saudita. Carlos Miquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, hombre. Bueno, sigue firme Carlos Sainz, ¿eh?
Sí. La verdad es que está fortísimo. Está en una forma excepcional y también te digo, tiene un coche que está en su apogeo. El año pasado no le funcionó el autoinflado, que era básico cuando llegaba a las dunas. Hoy en la etapa ya ha habido dunas, en esta etapa de 353 kilómetros que les ha llevado a la capital agrícola de Arabia Saudí, a Jail. Es una ciudad ya más grande, 300 y pico mil habitantes, en el norte-centro del país. Y la verdad es que al principio estaba dominando la tilla, pero finalmente le ha metido pues 2 minutos y 56 segundos, que se dice pronto, y es más líder con 5:59 de ventaja en la general. Además le han endosado otros 6 minutos a Peter Hansel, con lo cual le tiene a 17:53, que está francamente bien. Y luego de Fernando Alonso, a mitad de rally estaba el 16º, pero ha hecho una segunda mitad de prueba muy, muy rápida y ha terminado, pues eso, a medio minuto solo de Ginés de Bellier, de su compañero de equipo en el Toyota oficial, y a 12 de la cabeza, con lo cual va a pasar al 16º en la general, eso sí, producto de ese percance que tuvo hace unas jornadas. Bueno, pues está a 3 horas y 11 minutos. Si descuentas las 2 horas y media que perdió aquel día, pues estaría en la 6ª o 7ª posición. Bueno, así es el Dakar.
Sí, una lástima. Oye, motos, ¿qué tal ha ido la jornada?
Bueno, motos, seguimos fuera de los focos. Es que Joan Barreda el día 23 de diciembre se cayó y se fracturó una costilla. Y eso hace que esté andando razonablemente bien, pero no con las prestaciones que estamos acostumbrados. El más rápido, Toby Price, seguido de Quintanilla a 1 minuto 12 y Barreda 6º a 9:07. Luego ya vendría el 15º Santolino, 26ª Laia San. Ayer hablé, por cierto, con Laia.
Sí.
Y me dijo que no recuerda el accidente del otro día. Ostras. La caída del otro día, que tuvo un golpe fuerte en la cabeza, venía cojeando, le duele todavía la cadera, y me dijo que no sabe cómo fue, que cree que perdió un poquito el conocimiento. Bueno, pues se va recuperando, ¿eh? Ya me comentaba que está recuperando las sensaciones, y de hecho este 26º le lleva a la brava piloto catalana al 23º de la general. Delante sigue el líder Brave, que es el piloto americano, por delante de Toby Price, el ganador del año pasado, pero le tiene a 9 minutos y 6 segundos, que para motos, con lo pegado que está, es una buena frontera, una buena barrera. Y séptimo es Joan Barreda, 31-24 de la cabeza.
Mañana más, Carlos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Superstar.
La otra cara de la Supercopa. Mosqueo de Manolo Lama con un taxista árabe porque le deja a mitad de camino.
Ver los dos pisos. Yes.
Phoenix.
Or taxi, otro taxi.
You must to go other taxi.
Turkey, Miguelito, Elena.
I need taxi for both of
you. Comentando.
Otro taxi. Taxi for us.
portazo.
Ha sido contundente.
Bueno, nos hemos quedado en la carretera.
Un altre cop de porta.
Molts problemes, amb el transport a Lledà. Molts problemes, eh?
Extended version a les xarxes socials. Última hora, Batllori. El Godó homenatjarà Manolo Santana a la propera edició al mes d'abril amb motiu del 50è aniversari de la victòria de Santana al torneig de Barcelona.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Ho deixem aquí de moment. Us recordo que avui el Tiempo de Juego arrenca a 8:15, la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya des de Lledà. Avui, Barça, Atlètic de Madrid. Espera el Madrid a la final. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé, bona tarda.